graus al migdia.
Gràcies, Montse Martí. Bona tarda.
Bona tarda.
Aleix Parisé, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un minut de pausa i canviem radicalment de qüestió.
RAC 1. De dilluns a divendres a les 9, la nit comença a RAC 1.
És increïble.
Un programa d'actualitat on volem que els oients hi diguin la seva.
Vaig a 110, he viscut situacions de risc. Que un polític escolti a una persona com aquesta que acaba de parlar.
Amb tertulians que es mullen, teniu la sensació de que continua improvisant el govern de Zapatero, Gonzalo?
Vostè vol reduir les importacions de petroli? Molt bé. Puja els impostos.
No es falta que donis idees. Sí. No es faltava això ja. 110 per hora, sense llum per les carreteres i a sobre amb la gasolina més cara.
Això és molt més efectiu que aquesta patotxada del 110 per hora.
I el testimoni dels protagonistes de l'actualitat.
L'ahorro es de 18 millones de barriles. Pusiéramos todos los barriles juntos, iríamos de Madrid a Pekín.
Holanda o Gran Bretanya s'estan plantejant velocitats màximes de 130 km per hora, no? Espanya és diferent una altra vegada.
RAC 1 a la frontera de Líbia amb Tunísia.
Les organitzacions humanitàries continuen sense poder entrar al país.
De dilluns a divendres a les 9 amb Xavi Freixas. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts, des de fa 7 minuts, des de fa 4 dies, arran del sisme marí i les conseqüències que s'han derivat, que el Japó viu segurament la situació més greu des de la Segona Guerra Mundial. Les xifres oficials de morts, ferits i desplaçats són tan esgarrifoses com provisionals. Segons l'últim recompte oficial, hi hauria uns 1.800 morts, però fonts oficials n'han confirmat com a mínim 5.000. Els responsables de les zones afectades donen per fet que seran pràcticament del doble. El país viu amb astorament una desgràcia sense precedents que ha fet desaparèixer pobles sencers, que manté paralitzades les principals fàbriques del país amb pèrdues econòmiques que podrien superar els 70 milions d'euros. Per això, des de divendres passat, molts ciutadans japonesos segurament van ser conscients que començava un altre capítol que marcaria la història del país. I el cert és que el passat nipó ens dona evidències de la capacitat d'aquest poble, del poble japonès, per reaccionar davant l'adversitat. I és d'això del que tot seguit parlarem, de la capacitat que té la societat japonesa per refer-se de cops tan durs com el que ara mateix estan vivint. Tenim a aquesta hora de la tarda el Guillermo Martínez Taberner, que és coordinador del Departament de Programes Econòmics i Cooperació Casa Àsia i professor d'Història Contemporània del Japó a la Universitat Pompeu Fabra. Professor Guillermo Martínez Taberner, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tenim en aquest cas a través del telèfon el professor d'Estudis d'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Dani Madrid. Senyor Madrid, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bé, suposo que els dos molt pendents del que està passant des del divendres al Japó, no? Com estan seguint l'actualitat que ens arriba del Japó? Com ho fan vostès?
Doncs des d'un primer moment el que vaig fer jo és aprofitar les xarxes socials, perquè evidentment tant els expatriats catalans i espanyols, que són coneguts o són companys de feina que estan desplaçats al Japó, com els amics japonesos que resideixen allà, doncs estan activament explicant el que estan vivint des del primer moment d'aquesta tragèdia, no? Des de divendres passat. Llavors aquest és un dels principals, diguem, una de les principals fonts d'informació, però també és veritat que estem seguint a través d'internet els principals mitjans de comunicació japonesos, com per exemple la NHK, que és la institució, bueno, la radiotelevisió semipública japonesa, i també els principals diaris Yomiuri, Mainichi, Asahi, per tant, una mica intentant seguir el que estan dient els mitjans japonesos.
I el Dani Madrid, com ho segueix?
Més o menys igual. De fet, un dels avantatges de les xarxes socials és que pel Twitter pràcticament qualsevol notícia apareix immediatament, i en qüestió de mitjans de comunicació aquests dies hi ha hagut molta gent que s'ha dedicat a redifondre la senyal de les televisions japoneses, que en condicions normals és bastant difícil rebre-les aquí a Catalunya, però en canvi aquests dies es pot seguir, dels 5 grans canals es poden seguir pràcticament tots a través d'internet, hi ha redaccions on es pot veure, i d'aquesta manera seguim pendent gairebé al minut del que vam fent.
Vostè s'escrivia en un article aquell cap de setmana que ens ha cridat molt l'atenció, la majoria de la redacció d'aquest programa, concretament el diari El País, que, on entre d'altres coses asseguren que el Japó pot sortir ara m'agradaria que ens ho expliquessin, pot sortir reforçat d'una catàstrofe d'aquest tipus. A veure, com es pot sortir reforçat d'una catàstrofe d'aquest tipus?
Doncs la nostra reflexió ve del coneixement de la història del Japó, és a dir, de l'experiència que ha tingut el Japó en altres, davant d'altres catàstrofes naturals d'aquesta magnitud, com per exemple el terratrèmol de Kanto de 1923, on van morir, bueno, no hi ha un acord exacte en el nombre de víctimes total, però entre 100.000 i 140.000 persones. Es va refer i va ser aquest país que després va amenaçar tota la seva aquella carrera imperialista, però és que després aquesta carrera imperialista va finalitzar amb un dels episodis més dramàtics de la història de la humanitat, no de la història del Japó, que van ser el llançament de la bomba de Nagasaki i Hiroshima. I després d'aquest aquesta reinvenció que va suposar el període d'ocupació nord-americà, però després la fase de creixement va portar al Japó a convertir-se en la segona economia mundial. És a dir, que tenim aquestes experiències i d'altres del passat, i també el terratrèmol més actual, exacte, el 95, on van morir 6.000 persones, també un impacte moral molt gran per l'economia japonesa. I tot i així, l'any següent, per exemple, el 95 va ser el terratrèmol, el 96 hi havia un creixement de 2.6 del PIB interanual. Per tant, tenim, des de la perspectiva històrica, tenim la possibilitat de dir que si hi ha una societat al món preparada per fer front a una catàstrofe d'aquesta magnitud, d'aquest abast, és la japonesa.
Dani Madrid, per què? Què té aquesta societat que no tinguin d'altres?
Més que entrar... aquesta és una situació complicada. O sigui, pensar que és una qüestió específica del poble japonès és una mica delicat, perquè... es podia trobar exemples a altres punts. Hi ha més d'un historiador que ha intentat traçar l'evolució dels pobles després de grans catàstrofes. Per exemple, hi ha un cas més recent, el tsunami del 2004, que va afectar pràcticament tot el sud-est asiàtic.
Sí.
Hi ha hagut zones d'Indonèsia que s'han revitalitzat completament després del 2004. La zona nord, a Aceh, al nord d'Indonèsia, Sumatra, des del 2004 fins avui el creixement de l'economia és brutal. Per tant, no és una cosa específica del Japó. Jo crec que el que afegeix el Japó és que el poble està avesat al llarg de la història haver viscut situacions molt complicades, ja fos perquè la generació de més de 50-60 anys va viure la postguerra, i la generació més jove ha tingut dos grans reptes. El primer, els problemes de l'economia, és a dir, des dels 90 que el Japó no creix i per tant s'ha hagut de reinventar constantment la població per intentar sortir d'aquesta situació. I la segon gran crisi que té el Japó és una crisi demogràfica, que fa que hi hagi una disparitat entre la població. Hi ha molta població gran i molt poca població jove, i per tant el país ha de buscar, o ha estat buscant fins ara, mecanismes del qual no ha aconseguit trobar molta solució encara, però jo segueixo pensant que aquest és el moment, o pot ser un moment, per aconseguir fer aquest canvi.
Guillermo.
Sí, després m'agradaria també defensar que després de les grans catàstrofes, no tan sols la japonesa, sinó d'altres, el que es produeix és una necessitat d'infraestructures. Llavors es converteix també en una oportunitat perquè el govern i també els bancs inverteixen nous diners, i això genera una demanda agregada, que això té un impacte sobre l'economia. Per tant, és veritat que no és específic del poble japonès.
Però l'economia japonesa no estava passant pel seu millor moment, amb un deute molt important. El Banc del Japó ha tingut que ampliar, ha fet una injecció de liquiditat d'urgència fins a un rècord de 15 bilions de iens, 131 milions d'euros, la més gran de la història. Clar, potser això, hi ha alguns analistes econòmics que diuen que això pot encara restar més el que era la recuperació econòmica del Japó.
Però cal pensar que... O sigui, hi ha un parell de coses diferents en el cas del Japó. El primer és que el deute públic japonès, a diferència del deute públic europeu, està majoritàriament en mans dels japonesos. Per tant, no hi ha una dependència de forces estrangeres a l'hora de portar l'economia cap endavant. Aquest és un punt important. I el segon punt important, que jo crec que s'està obviant, és la zona on ha passat aquest terratrèmol. És a dir, una gran catàstrofe com la del 23 a Kanto, a la zona de Tòquio, o la de Kobe, va afectar centres neuràlgics de l'economia, és a dir, punts on hi ha grans indústries, on grans bancs, grans empreses. En canvi, la zona afectada és una gran extensió de terreny, poc densament poblada i amb un nivell de desenvolupament industrial baix. Per tant, hi ha una petita diferència en aquest i el terratrèmol anterior. I precisament el fet de que sigui una zona menys desenvolupada pot portar a que, si la inversió és correcta i el projecte de treball és correcte, acabi redissenyant la manera com aquesta zona s'està relacionant amb la resta del país.
Llocs del sisme on s'ha deixat sentir, sobretot d'una manera brutal, les prefectures rurals, com bé dèieu, d'Iguate i de Miyagi, no? Com és aquella zona i una mica de què, quin és el modus, la manera de viure d'aquest tipus de població? Pel que dèieu, és una manera de rural, no? O sigui, estan abocats molt al que seria l'agricultura?
La pesca, sobretot.
La pesca
és un punt important. El Japó depèn molt de la seva indústria pesquera. A part d'aquestes dues prefectures que comentaves, hi ha Fukushima i Aomori, que Fukushima ara és famós pel tema de la central nuclear, i Aomori és una mica més al nord. Són zones on les grans empreses japoneses tenen plantes industrials, però secundàries. És a dir, Honda, Toyota, etc., no tenen les seves plantes principals en aquesta regió, sinó que són secundàries. Per tant, és un... En un node econòmic al Japó és un punt perifèric. Deia, la pesca és important, l'agricultura relativament no és el sector més important, i sobretot els serveis. Gairebé dues terceres parts de l'economia d'aquesta regió, de la regió del nord-est, que es diu Tohoku en japonès, són els serveis, és a dir, bancs, indústries pròpies, comerç. Per tant, no hi ha un efecte global sobre l'economia del país, hi ha un efecte sobre l'economia de la regió, que haurà de buscar maneres de revitalitzar-se.
Guillermo, i com es busca aquesta oportunitat que vosaltres fèieu esment en aquest article?
Nosaltres apuntem una oportunitat, però tampoc voldríem ser excessivament optimistes, és a dir, no voldríem llençar un missatge de que això és una oportunitat.
No, però és un país que sempre se'n surt, no és com Alemanya, no?
Són
països que tenen, no sé si és la seva mentalitat, perquè són països que jo sempre hi veig un cert paral·lelisme amb la manera de fer, amb aquest rigor, amb aquesta...
Potser, sèrie... Toni, perdona, és la disciplina de l'educació? Perquè sí que hi ha paral·lelisme entre els dos pobles.
Això també influeix, la disciplina, la previsió, no? Perquè quan dius de disciplina també ve molt marcat.
Estem veient, disculpa, a l'hora de la que la gent està fent a copi d'aliments, tots fent cua, sí. No hi ha crits...
No hi ha
histèria, dius, clar, aquesta gent som com a robots, és increïble.
Sí, en aquest sentit, bueno, una lectura molt fàcil que et faria qualsevol antropòleg, que et diria, clar, perquè és una cultura confuciana, que per tant prima molt més el col·lectiu que no pas l'individu.
Però els alemanys en canvi no són confucians.
Per això et dic que no va tant per aquí. En primer lloc, ja han tingut tantes catàstrofes d'aquesta magnitud que saben que és el grup el que es pot treure de la situació. Això és molt important.
El grup, per tant, és important el conjunt.
Sí. Però no tant per una situació, crec jo, no és una propi de la idiosincràsia cultural japonesa, sinó més de l'experiència, no basat en l'experiència. I després també la previsió, no? Són països, tothom des que és petit al Japó sap que s'ha de fer una situació com un terratrèmol. Tothom. Vas a l'escola, a l'institut, a l'ensenyament superior, després on treballes, saps què s'ha de fer, quin és el pla d'evacuació d'aquella zona. No és com nosaltres, que bueno, segurament podríem trobar aquí mateix a l'estudi, podríem trobar alguna informació relativa, no ho sé, però està a tot arreu, a tots els llocs de treball, i per tant això fa que aquesta previsió planifiqui molt clarament el comportament posterior. Això per una banda. I després, també és veritat que hi ha una part d'aquesta previsió que va més enllà de la situació del moment, no? Del xoc que et pot suposar viure una catàstrofe aquesta, com aquesta. I és la previsió, com deia, i això és, per exemple, una dada molt, molt significativa, és que són una de les poblacions mundials, si no la que més, amb una capacitat d'estalvi per càpita més elevada del món. Avui els japonesos tenen, tot i la situació econòmica que comentaves, tenen encara aquests estalvis que estan en mans dels individus, dels ciutadans japonesos, i que també reforça aquesta tesi, no?, de la seva previsió.
Clar, perquè aquesta gent que s'ha quedat sense res, que hem vist les imatges, gent que se li ha emportat la casa, clar, en un país com el Japó, normalment quin tipus de cobertures hi ha, no com es funciona?
Bueno, les asseguradores, per una banda, però després estic segur que, bueno, de fet, el Banc de Japó ha incorporat insertat al mercat financer 180.000 milions de dòlars. Això basant-se molt, imagino, també l'experiència de Kobe, no? I sobretot que obria la borsa, el Topix, i també obria Nikkei, i llavors això podia afectar, i volien fer una reacció immediata a aquesta situació. Però a més, si també anem, perquè tenim referents molt
adients,
com el de Kobe, la reconstrucció de Kobe la va portar a terme el govern, però també amb un exèrcit de voluntaris, de joves voluntaris, de voluntaris de la mateixa regió, que van contribuir a la reconstrucció d'aquesta ciutat, molt, molt urbanitzada, perquè està a la zona també, aquesta zona que envolta Kansai, Kanto, no?, que aglutina el 50% de la població japonesa. I l'any següent, el 96, ja pràcticament la ciutat estava
A l'any següent?
Sí, l'any següent, és a dir, van trigar una mica, però que sí. ja es veia un impacte, clar, no és com altres ciutats. És que s'ha de tenir en compte també que, per exemple, les cases són prefabricades. Ja he pensat molt en això, no sé si ho he estat també al Japó, però podeu veure que tots els cables van per fora de la ciutat, que tothom diu, però aquesta ciutat seria maquíssima si traguéssiu. Però clar, si va per terra, després a l'hora de reconstruir el país, això suposa un problema i una despesa molt... molt més gran.
I lo de les cases, la construcció, clar, a les grans capitals sí que, en aquest cas Tòquio i Kyoto, potser les construccions més al centre sí que són edificis que ho hem sentit, no? O sigui que pràcticament un terratrèmol d'escala 9, doncs bueno, s'han mogut però no han caigut, no? En canvi sí que les construccions, en aquest cas que hem vist
Surant,
sí que són les veus molt fràgils.
Però cal pensar que la majoria de cases van sobreviure al terratrèmol. És a dir, estan preparadíssimes pel terratrèmol. Aquestes cases, gairebé tot el Japó, està construït després de l'any 50-55. Per tant, són cases ja pensades per sobreviure a terratrèmols. La gran diferència aquesta vegada ha estat el tsunami. O sigui, les cases, quan se les endú el tsunami, cal pensar que ja hi havia hagut un terratrèmol de 9 graus. Per tant, és la previsió aquesta la que va salvar moltes vides. Ara, el que no eren capaços de preveure és que el tsunami entrés amb la força i durant tants minuts com va entrar. Va ser un tsunami que molts experts japonesos estan intentant estudiar com és possible que durés tanta estona i tingués onades tan grans. O sigui, va haver-hi zones on l'onada era de 10 metres, pràcticament. Aleshores, fins i tot les cases més ben preparades que poden resistir un terratrèmol de molta intensitat es van veure engolides per l'aigua. I això sí que, clar, farà... El més probable és que, igual que Kobe, igual que el terratrèmol del 23, van fer repensar com es construïen les ciutats, segurament a partir d'ara s'haurà de repensar com construir les ciutats no només contra terratrèmols, sinó contra tsunamis.
Per tant, vosaltres feu una previsió amb la història, amb la història del Japó, que la recuperació serà ràpida. És un país que recupera ràpidament, no?
Els efectes immediats seran nefastos.
Això és evident. Això és evident. Amb permanents, fins i tot ara, la comunitat japonesa demana auxili als experts d'organismes internacionals d'energia atòmica. Vull dir que aquí hi ha un greu problema que veurem finalment com acaba, no?
Hem de ser capaços de mesurar, és a dir, hem d'esperar una mica perquè la immediatesa de la informació però hem d'esperar una mica per mesurar exactament quin és l'impacte final, tant en nombre de víctimes com en danys com en a nivell econòmic. Però un cop dit això, el Japó ha estat tantes vegades capaç de reinventar-se. Aquesta mateixa capacitat de disciplina que veieu a la televisió, que veieu als supermercats, s'implantarà al dia a dia dels propers anys dels japonesos. La situació del Japó és diferent a la que, vull dir, dijous a la tarda, la situació del Japó ja era d'una crisi de múltiples cares, que segurament és una llarga discussió, però igualment ja estava en una situació de crisi. Però igualment aquest xoc, aquesta catàstrofe pot provocar una reacció d'unitat nacional i també de lideratge, amb un líder com en Naoto Kan, que pràcticament estava...
Hi ha una crisi també de lideratge polític, no?, al Japó, des de fa uns quants anys.
És 5 darrers anys, des de Koizumi, 5 primers ministres, és a dir, van bastant canviant molt sovint de primer ministre. És una constant, al llarg de la història japonesa, però en aquest cas és molt gran. Però sobretot, quan parlem de crisi, parlem de procés de canvi, i quan parlem de procés de canvi, el 2009 es va produir, després de 55 anys de govern de l'LDP, bueno, de Partit Liberal al Democràtic, es va produir un canvi i va guanyar les eleccions Yukio Hatoyama, que va durar també 9 mesos, si no recordo malament, de setembre de 2009, i el Naoto Kan era l'alternativa. Per tant, també una situació de crisi que, i a més de canvi, entès com un canvi polític, però a més amb una situació ara de manca de lideratge per part del partit del Minshu Tō, del partit de Naoto Kan. Per tant, aquesta reacció de lideratge és la que tothom demana, no?, al partit en autocant.
Abans, Guillermo, però a veure si dic les teves paraules, no? Has vingut a dir que dins de la gran desgràcia que hi ha, que amb la devastació humana que hi ha hagut, que això, en aquest cas, al poble japonès li ha anat bé.
No, li ha anat bé, no pot ser.
No, li ha anat bé, no ho has dit, però has vingut a dir que ha generat, ha fet que generés, en aquest cas, nous elements per l'economia japonesa.
No, el que exactament podria dir és que en una zona de devastació caldrà una inversió nova, i aquesta inversió tant pública com privada, suposarà una demanda afegida, una demanda agregada, que aquesta demanda tindrà un impacte positiu sobre l'economia. Imagineu, és una política keynesiana al final, no? És com si una mena de planer, però per moltes raons amb sentit i amb orientació. És a dir, és una reinversió en aquesta zona que pot tenir aquest efecte positiu.
Dani, estàvem parlant amb el Guillermo del futur del Jaob, ja per anar acabant. Parlem una mica, si et sembla, de quina previsió li dones tu de recuperació a aquest país quan ara mateix les principals fàbriques japoneses, Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, estan paralitzades, estan pendents de veure com es desenvolupa. Amb la capacitat que té el Japó d'entrar, diguéssim, d'agafar el ritme habitual, de quin temps creieu que hem de parlar? És a dir, que d'aquí un mes ja s'hagi...
No,
em refereixo a la indústria, em refereixo al que és el dia a dia del país.
Hi ha un fet important a tenir en compte ara és la incertesa al voltant de les centrals nuclears.
Ja.
És a dir...
Que això és la clau, no?
Home, la clau és no tant per si hi haurà una gran catàstrofe nuclear, que és bastant improbable tenint en compte els alts nivells de protecció que hi ha al Japó en temes de centrals nuclears, sinó per l'impacte en el consum energètic, perquè el Japó depèn enormement de la seva energia nuclear. És un país que importa pràcticament tot el 90% de la seva energia. I si es perllonga el fet de que una de les grans centrals, Fukushima 1 i 2, són gairebé les principals centrals que abasteixen Tòquio. Si aquestes centrals no poden tornar a funcionar habitualment, aleshores, clar, l'impacte a curt termini serà molt gran, perquè a dia d'avui no només hi ha previstos restriccions, talls de llum diaris fins a finals d'abril a les grans ciutats, sinó que les empreses, el govern ha demanat que s'aturin de produir durant un temps o que redueixin la producció per reduir el consum. Clar, si això s'estén més enllà de finals d'abril, estem parlant d'un mes i mig, clar, el país encara ho passarà pitjor, però aquest és una incògnita que plana i que falta veure com es resol.
Dani, per què està tan abocat el Japó a aquest model energètic lligat amb l'energia nuclear? Per què aquesta aposta tan... Bueno, parlem de 53 o 55...
Sí, sí.
50, no? Són 55 centrals nuclears. 55 centrals nuclears, no? Per què aquesta aposta tan forta?
Tornem a la història una altra vegada. Any 73, quan el Japó anava econòmicament més o menys bé,
sí,
hi ha la crisi del petroli del 73.
Uh-huh.
El país, aleshores, depenia en un 60% pràcticament del consum del petroli, de l'importació del petroli. Llavors el govern fa una aposta immediata per intentar reduir la dependència energètica a l'estranger. Clar, perquè en un país on gairebé tota l'energia l'has de portar a fora, si no ets capaç de fabricar-ne tu mateix, depens de les circumstàncies del mercat. I aleshores es va fer una aposta forta, aleshores, anys 70, en aquest sentit. I l'anterior primer ministre, l'anterior, 5 primers ministres enrere, el Koizumi, va decidir tornar a reduir la dependència del petroli. És a dir, el projecte, hi ha un projecte energètic d'aquí al 2015,
sí,
en el qual està previst construir noves centrals nuclears, noves plantes hidrològiques i reduir la dependència del petroli. És a dir, el país el que vol és que s'acabi els problemes que va tenir el 73, els va tenir el 2001 amb la guerra del Golf, el 2003 amb la guerra un altre cop de l'Iraq, és a dir, que les conjuntures exteriors no afectin a l'economia japonesa. Clar, i només hi ha una opció, dues, o les centrals hidroelèctriques, que ja n'hi ha per gairebé tot el país, i les centrals nuclears, no té més... I l'energia verda, això també cal dir-ho, que el país ha fet en els darrers anys una aposta molt forta per l'energia verda, no només amb... Tenim que Toyota és la primera que va produir el cotxe elèctric, però és que a part, centrals solars i de més, el país està fent inversió en tecnologia, però clar, això no aconsegueix reduir tant la dependència tan ràpid com ho aconsegueix una central nuclear.
Per tant, hi ha un plastre, l'altre dia en parlàvem aquí, del govern espanyol, que
sí,
a partir de les recomanacions, no?, de que circulis a 110, de que et canvis els pneumàtics, bé, tot aquest, perquè ha pujat l'increment de la, en aquest cas, del preu del petroli. Però un dels arguments que aquí comentàvem, no?
Sí.
Especialistes diuen, no, és que Espanya el problema que té és que no té pla energètic. És a dir, no hi ha un projecte de pla energètic, no se sap cap a on vol anar. Fins ara hem anat tirant i aquesta és la qüestió. Japó dona la sensació, o sigui, pel que explicó, que sí que ho té clar.
Sí, ho tenia clar. Vull dir, ho tenia clar. I de fet ara ho tindrà més clar i segurament la hipersensibilitat que té la societat japonesa.
Ara apostaran per les energies renovables.
Segurament. O altres tipus de... O maremotrius, no? De les forces de les corrents de l'aigua, de les aigües, també estan estan molt interessats pel projecte ITER, del projecte de fusió nuclear que es farà finalment, bueno, una mostra es farà finalment a França, estan molt, molt interessats. Estan molt interessats a reduir la dependència energètica, perquè com es demostra també en el cas de l'estat espanyol, finalment és clau.
Sí, el que passa és que aquí vivim amb la indefinició de...
Sí, de fet,
érem referent
a Àsia. Quan anaves allà et preguntaven, no, què feu amb les renovables, allò de l'eòlica, la fotovoltaica, està funcionant. I llavors, ara som referent de tot el contrari, no? De que com generar una bombolla un mercat com l'energètic de renovables, sobretot fotovoltaica. I llavors, de com estem anant d'enrere amb aquesta aposta de subvencionar aquest tipus de renovables.
Deies, Dani, que t'hem interromput?
No, deia que en l'última revisió del pla energètic, el Japó es ven com el gran futur de l'energia verda. Si teniu present a l'Expo a Saragossa de fa un parell d'anys, no? Un any passat, 2010 era? Saragossa, no recordo.
2008 em diuen.
Sí. Ostres, vaig endarrerir.
8, ja no, passa, quan repasses anys, sí. Normalment te'n falten uns quants, sempre. Sempre ho escurces més.
Malament rai, vaig 3 anys enrere. Doncs el Japó va ser present de forma important com a líder en qüestions d'estalvi d'aigua, per exemple. Uh-huh. I en el Koizumi, una altra vegada, el primer ministre que va marxar el 2006, va obligar, per exemple, una mesura revolucionària al Japó, és marcar un límit dels aires acondicionats a les empreses. Penseu que els japonesos van sempre amb corbata i americana, sí, sí. Fins i tot a l'estiu. Doncs el primer ministre, aleshores, va fer una mesura revolucionària que es permeta que la gent anés sense corbata a treballar a l'estiu. I d'aquesta manera pretenia reduir el consum energètic, perquè fa tanta calor en molts punts del país a l'estiu, és tant d'aixafogor que hi ha aires acondicionats en molts llocs, i clar, s'ha de buscar una reducció energètica, i el pla és... Sí, és una estratègia clara, i no crec que els fets que estan passant ara canviï aquesta estratègia, és a dir, aposta per l'energia nuclear i aposta per la innovació en tecnologia verda.
Però vosaltres creieu que amb el que està passant, estic veient ara el repàs de les últimes hores i parlen de l'arma important ja a la central nuclear, no? Això no replantejarà el poble, i Europa ho està fent, la Merkel, per exemple, aquesta tarda ha dit que de moment la renovació de les centrals nuclears queda aturada a Alemanya, no? És a dir, que de moment no els allarga la vida després dels 40 anys. No creieu que el poble japonès també generarà aquí un gran debat de, bueno, a veure quantes centrals nuclears, si el futur passa per les centrals nuclears després del que està passant?
La meva opinió és que sí, el que passa és que segurament el Dani dirà el contrari.
Diré que no.
Bueno, doncs, argumenteu.
Però jo, fonamentalment, sobretot per aquesta hipersensibilitat del poble japonès envers l'energia, la radioactivitat, no les conseqüències d'una catàstrofe nuclear. Perquè és que van morir més de 250.000 persones directament després del llançament de les bombes atòmiques. I si passés, perquè jo deixo un marge, jo ja dic, encara sí. No som capaços d'avaluar el que ha passat, perquè s'ha d'acabar aquesta alarma. Deixo un marge que et pot passar alguna cosa. El que passa és que no volem ser tan alarmistes com els mitjans de comunicació europeus, que dissabte ja estaven parlant d'un segon Txernòbil. Per tant, anem en compte en aquest sentit. Però, evidentment, si passés, evidentment que ho replantejaria. Però si no passés també, perquè aquesta por... Clar, els polítics japonesos han insistit tant en que l'energia nuclear és segura. Clar, és segura si no passen coses... És allò, és com el ceteris paribus, no?, dels economistes. Sí, sí, l'economia anirà per aquí si totes les variables són regulars. Clar, en aquest cas igual. L'energia nuclear és segura, però clar, fins quin punt?
I quan una punta retrèmol de nou, pel que estem veient, no és segura.
I per clar, això... però és una situació sense precedents, també cal tenir. És a dir, el Japó tenia les centrals preparades per una situació de terratrèmol de 7-8 graus, cosa que moltes centrals europees no tenen.
No, aquí no cal que hi hagi terratrèmols, que tenim uns quants exemples bastant tristos.
Escó li passen forces coses regularment.
Sí, Escó, i després hi ha banda Llosu que està tancada.
Exacte, però... Jo sóc totalment de l'opinió contrària al Guillermo en aquest cas, o sigui, jo no crec que faci replantejar la situació, primer perquè és que no hi ha una solució factible, o sigui, amb els números a la mà, aquests dies a les rodes de premsa de la companyia TEPCO, que és la principal companyia d'electricitat al Japó, posaven xifres sobre la taula i deien, és que amb el ritme de producció que hi ha ara, i només hi ha 3 centrals, 4 centrals parades, el Japó no pot viure. És a dir, l'economia s'atura i les famílies no poden tenir llum les 24 hores. Per tant, estem parlant només de 4 centrals. Perquè aquestes 4 centrals nuclears siguin substituïdes, que cal una aposta tan gran per energies alternatives que a curt termini és impossible plantejar-ho. I sí que és veritat que el Japó té aquesta por històrica a la qüestió nuclear, i de fet era molt curiós, aquí molts titulars, molts diaris van amb la línia aquesta, alerta nuclear, etc. Al Japó la paraula nuclear és gairebé tabú, en els diaris, en els titulars i demés no hi apareix la paraula nuclear. Ho eviten de qualsevol manera perquè és un tema sensible. I aleshores jo crec que malgrat aquesta por històrica al tema nuclear, el Japó és bastant és un poble pragmàtic en general, no? I sap que no hi ha massa més opció.
Una última qüestió. Passi el que passi amb aquestes centrals, ara mateix, estaríem fent referència a la de Fukushima, però n'hi ha altres incidents amb d'altres, passi el que passi, aquesta central, és possible que no pugui tornar a funcionar.
Clar, però de fet, ja estava previst que tanqués... Era una central que porta molts anys oberta.
Ho dic per aquesta necessitat que vosaltres explicàveu d'energia elèctrica.
S'està parlant ja amb Rússia de generar un gasoducte, un oleoducte que anés des del que passa és que amb Rússia és del tracte, imagino que tot i la situació és complicada.
No, però em refereixo que, clar, això no és immediat, és a dir, que potser Japó entra en una fase on no té prou energia per abastir a tota la necessitat degut als problemes que té amb les seves centrals nuclears, no? Dic jo. És a dir, que, clar...
Sí, si realment deixessin, però clar, ja...
És que Fukushima ara mateix, que ha tingut dues explosions, que es parla d'una tercera, la central nuclear de Onawa, és a dir...
La d'Onawa segueix funcionant, però sí, els reactors es van aturar a Onawa i a Tokai.
Clar, però vull dir que...
Però aquestes dues, el problema ha estat la refrigeració. Per tant, un cop es recuperen els nivells habituals de refrigeració aquí... El problema és Fukushima, gran problema, que té dos reactors parats i gairebé... irrecuperables a curt termini, però igualment Fukushima tenia ja un pla d'extinció perquè havia arribat al límit de la seva vida útil i s'havia extès la vida 10 anys més, igual que va passar amb Garoña i etcètera, però estava ja aturat, per tant ja hi havia projectes de construir noves centrals. O sigui, no crec que estem fent una mica ciència-ficció, per tant, perquè no sabem què passarà d'aquí 4 dies, però si la central no li passa res i són dos els reactors que estan aturats, jo crec que no hi ha un col·lapse
energètic al país,
Jo crec que no, vaja, però...
Bueno, en tot cas estarem a fi. Com dieu, això és ciència-ficció, ja veurem què passa. Dani Madrid, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
A vosaltres.
També el Guillermo Martínez Taberner, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver-nos acompanyat, per donar-nos una altra visió d'aquest país fantàstic. Els que hem tingut ocasió de ser-hi, en fi, molts dels que hi hem estat, hem quedat enamorats i que, evidentment, és un país que li desitgem el millor. Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix.
Petronieves fa que viatjar en vehicles sigui més econòmic. Amb la targeta Petronieves es podrà beneficiar de descomptes i altres avantatges a l'hora d'omplir el dipòsit a les més de 60 benzineres associades. Per adquirir-la de forma gratuïta només cal que truqui al 902 33 55 55. Més informació a petronieves.com o tan senzill com trucar al 902 33 55 55. Petronieves, empresa amb certificat de qualitat ISO, és garantia d'un bon servei.
Sí?
Lluís, sóc jo, tio, que m'han robat la cartera amb el passaport a dins. I demà agafo l'avió. Tu saps a quina hora obren les comissaries? I si n'hi ha cap a prop de casa meva? I què és el que has de fer?
Para, que són les 4 de la matinada. A mi no em truquis, truca'ns pel 8.
11-8-88. Llama donde lo encuentras todo.
Conductor, has escoltat alguna vegada un dels teus somnis per la ràdio? Doncs escolta'm atenció. Vine a Peugeot, emporta't un 207 o un 308 al 0% TAE en 4 anys. Fins a 10.000 euros, la resta al comptat. I aconsegueix 4 anys de manteniment i garantia i un any d'assegurança a tot risc. Oferta de banca PSA Finans vàlida fins al 31 de març. Informa't a peugeot.es.
Valls, ciutat origen de la calçotada.
Viu la ruta del gran novel·lista i narrador Narcís Oller, pare de la novel·la catalana, i la nova ruta senyalitzada pel centre històric.
Assaboreix la calçotada als restaurants de Valls. L'autèntica calçotada és només a Valls.
Més informació a valls.cat.
És un missatge de la regidoria de promoció de l'Ajuntament de Valls.
T'agradaria volar en l'helicòpter del RAC?
Els 10 primers que contracteu avui la nova assegurança de cotxe del RAC ho podreu fer. Contracta ara estalviant diners i amb la millor assistència. Truca al 902-307-307. RAC, l'expert en l'automòbil.
Ana González, sexòloga.
Doctora, jo vaig tot el dia amunt i avall i a la nit m'és impossible el sexe amb el meu marit.
És normal. Miri, prengui Energisil. Energisil l'estimularà i li farà augmentar les ganes d'estar amb la seva parella. Energisil es pot prendre en càpsules o en ampolles. I truqui'ns d'aquí uns dies per explicar-nos com ha anat.
Viatge en vaixell des de Barcelona i descobreix la Itàlia de Grimaldi Lines.
Fes la reserva de seguida, perquè fins al 31 de març Grimaldi Lines fa un descompte del 20% i amb la possibilitat d'endur-te el cotxe gratis per poder continuar el viatge per Itàlia al teu aire. No perdis ni un minut.
Reserva ja a Grimaldi Lines al 902-531-333 o a la teva agència de viatges.
Mundo Deportivo t'ofereix una consola multimèdia que inclou càmera de fotos i de vídeo, gravadora, reproductor MP3, e-book, alarma, ràdio FM. Una consola que ho té tot perquè et diverteixis, ja que porta més de 1.000 jocs incorporats. Aconsegueix la teva consola multimèdia Brixton per només 49,95 €. Cartilla dissabte 19 de març amb Mundo Deportivo.
La Molina, l'estació pels autèntics amants de la neu. Pels que s'emocionen cada cop que trepitgen una pista. Pels que s'entrenen i se senten campions. I és que a la Molina, les instal·lacions, els serveis, els professionals, la neu, tot és de màxim nivell. Fins i tot les emocions. Entra a lamolina.cat.
No m'ho puc creure. 15 dies sense IVA. 15 dies sense IVA. 15 dies sense IVA. Mobles La Fàbrica.
Només tens 15 dies per estalviar-te l'IVA de tots els teus mobles. A més, els pots pagar fins a 24 mesos sense interessos.
Què fas aquí parat? Ves a Mobles La Fàbrica. Només tens 15 dies sense IVA.
Aquesta nit, la pel·lícula de 8 TV és Operación Trueno. Jackie Chan, l'autèntic successor de Bruce Lee, protagonitza aquest thriller trepidant que farà que la teva adrenalina es passi de voltes. Operación Trueno, aquesta nit a 8 TV, la televisió privada de Catalunya.
Un soci a la teva vida és aquell que treballa nit i dia, tant si fa fred com calor. És aquell que amb tot s'hi veu en cort i no es dona mai per vençut. Però sobretot un soci a la teva mida és aquell que no es queixa perquè no parla.
Vine a Peugeot i emporta't un partner originat d'ahir fet a la teva mida des de només 9.450 €. Informa-te'n a Peugeot.es.
Saps què és versió RAC1?
És separarte de tu cuerpo físico.
Cada tarda, de 4 a 7.
Como si estuviese muerto, pero que eres consciente de todo en todo momento.
Versió RAC1.
Vente de un viaje astral a casa y dinos dónde están las escrituras.
Amb Toni Clapés.
Lo vidente no podemos utilizarlo a nuestro favor.
La versió auténtica.
Entonces no son cosas que yo me imagino, que me he tomado una cerveza y
ya,
empiezo...
Ya. Y te ha subido...
Claro.
Gran Via 2 patrocina aquest espai.
Abans d'arribar a l'ascent, anem a treure el cap pel bar de baix. Allà hi tenim Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Senyor Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Avui seguint l'actualitat del món de Twitter, hem d'explicar una notícia relacionada una altra vegada amb una espifiada al Twitter de David Bisbal. Recordeu que fa uns dies hi va haver-hi un embolic perquè va fer una referència a les piràmides d'Egipte quan hi havia doncs, problemes que va haver-hi en aquest país de revolta social i ell va posar en aquell Twitter que la gent la va jutjar molt durament, el David Bisbal. Aquell era... Nunca s'hi han vist les piràmides tan poco transitades. Aquí a la Vespifià fent un comentari sobre la situació política del
però
país
no
en aquell moment.
Que no tenia raó.
Sí, sí, raó tenia.
Clar,
tenia
que potser no sé la polèmica on és.
Home, i la segona part del missatge era ojalà que pronto se acabe la revuelta. O sigui, tampoc entenc res.
Aquí va venir la polèmica, va venir aquí.
Bé, perquè desitgés que s'acabés la revolta, però això va venir la polèmica.
Bueno, li van caure pel davant i pel darrere amb aquest Twitter.
Això tots ho volíem, que s'acabés la revolta i que
no, i tampoc no sé, no vaig entendre-ho massa bé, però...
Però quin mal va dir?
Això del Twitter, segons quin comentari fas...
Doncs tenim...
Has de pensar tres cops.
Una vegada el poses i dius...
Ja està,
doncs us vinc a explicar que aquesta tarda tenim segona pifiada del David Bisbal, ara amb el tema del Japó, eh?
Perquè ha fet pifiada per qui?
Pel Bisbal o per la persona que li gestiona el Twitter. Ara ho explicarem. Perquè el David Bisbal, això...
No hem deixat clar, o sigui, no hi ha hagut unanimitat de que el Twitter
de les piràmides
no era fos una pifiada.
No estem d'acord.
La gran majoria d'aquesta taula diu que no hi ha cap pifiada.
Per tant, segona, no.
Tot i que el van pentinar per la dreta i per l'esquerra.
Doncs, nou incident amb David Bisbal i el Twitter.
Jo no li vaig veure el què, però...
A veure, piràmides no. Poc transitades. Tenia
que sí que sí.
No hi havia ningú, evidentment.
I tant de bo que s'acabi tot el
que jo crec que no vol mal, no li vol
mal. Que jo crec que és un problema
que no hagi molt trànsit. O sigui, la rampa que fa una piràmide, allà un cotxe, ni ho pot pujar i al baixar es fot d'hòstia, contra el terra. I que també és normal que no hagi trànsit
allà. Jo crec que hi ha rampes als parquings, ja l'he dit, que estan mal fetes, sí. I els cotxes patinen i estan fatal, eh?
Exacte, això no són tant com a les piràmides. No. Es va fer una pendent massa elevada.
En tot cas, hi ha hagut un segon incident, ara l'explicarem, que demostraria que el David Bisbal, o la persona que li gestiona el Twitter, no acaba d'entendre molt bé de què va la història. Fa uns dies, quan va haver-hi la catàstrofe del Japó, als inicis d'aquesta catàstrofe, es va crear una etiqueta, un hashtag que se'n diu, una etiqueta que agloba diversos temes, que era Pray for Japan. Tot juntet, i a través d'aquesta etiqueta tu escrivies una cosa al Twitter.
Prega per Japó.
Però això era en anglès.
Això està bé, això
Llavors tu publicaves el teu comentari d'ànims, de suport, comentant la situació al Japó, al tsunami, i tu posaves aquest final, Pray for Japan, i tot això quedava englobat en un mateix tema, no? Doncs bé, David Bisbal aquesta tarda ha utilitzat aquesta etiqueta, Pray for Japan, per promocionar un concert seu a Almeria, és a dir, ha posat l'enllaç per comprar les entrades per un concert seu a Almeria, i després ha tingut una conversa amb Santiago Segura, que en tot cas li podem comentar com ha anat la història, on li diu, sota aquesta etiqueta de Pray for Japan, li diu a David Bisbal, Santiago Segura, me gustaría ver la película en 3D y con los efectos. M'ha cridat l'atenció perquè Los Efectos, Los ho escriu majúscula, L de Los Efectos.
Em sembla que aquest tio no sap navegar per internet. És que hauria d'haver un títol de navegació, eh? Una cosa, no? I posat un sombrero d'aquests
de navegar. Però això no es tracta de navegar.
Bueno, però aquest...
Es tracta de tuitejar.
Ja, però aquest...
De emetre, de llançar tuits.
Ja, però hi ha gent que navega i l'altra que hi ha gent que va com a la deriva, una mica.
Com és el cas del Bisbal. Bueno. Ara s'ha creat una etiqueta alternativa...
Ah, no, s'ha fet un lío amb el...
Amb el Twitter.
Amb el Twitter. Això al Twitter passa, eh? Pot ser...
És normal.
Jo no l'entenc.
Això és el mateix, ja. Has de fer un refreix.
Això és el mateix.
Jo no l'entenc.
Un refreix.
No, refreix no. Després
hashtag. Això és el que jo parlo.
Jo porto dos mesos al Twitter i no l'entenc encara. Dos mesos no entenc res. Un TT, un retweet, un tuit.
No m'agrada el Twitter.
Un FF, un TT, que és un trending topic.
Un retweet.
Això, el tòpic, el tòpic. Em recorda allò que poses a...
Només deixeu-me dir que si voleu veure les que li cauen al Bisbal, ara s'ha creat un.
Vas a comprar un gelat.
Le ponemos aquella del gelat.
Le ponemos, com li diuen allò?
Topping, flight topping.
Topping,
no, topping.
Pues els
topping, un creaming,
trending topping.
Això és el mateix que us passava
quan... Necessites estudiar abans de demanar un Häagen-Dazs.
Hi ha gent que encara està, des fa setmanes, el Häagen-Dazs perquè no sap sortir.
Això és com allà a l'Starbucks, que encara no ha pogut prendre el cafè.
Va creixent perquè li van posant topis i passa al pis de dalt. El cafè no pot sortir.
I el preu també passa al pis de dalt.
És com una columna.
Bueno, perquè hi vas posant accessoris, com si posessis elevadores eléctrico.
És que de vegades és millor l'accessori que el producte.
Segons com. De fet, l'accessori tapa el producte.
Clar, depèn d'on vas. Que anava a dir alguna cosa?
No, anava a dir una cosa.
Mani. Què passa? És que he posat una música, la Lujas...
Ah, no sé per què l'ha posada, perquè el que anava a dir no té res a veure.
Només. És un misteri. Està bé, Lujas, està bé. Tu vas per lliure, ja, no? Que això són les músiques que et donen la gana.
Això em fa bastant bé, està bé, és una manera de fer ràdio.
Com et val.
És el mateix que us passava amb els missatges, que a vegades els envieu sense voler a la persona equivocada.
Això, si no me'n parli, que això...
Això us ha passat més d'una vegada.
Ai, sí, us ha passat.
Doncs això és el mateix. És el mateix. Aquest xicot s'ha equivocat d'enviar-ho a un lloc...
L'ha enviat o no tocava?
Ha afegit
el hashtag
Pray for Japan.
Home, quina casualitat,
Santiago, però. S'ha agraït, s'ha liat.
Va, bueno.
Això t'has confós.
Home, perdona,
és
que
s'ha d'escriure, s'ha d'escriure. Allà, el símbol i Pray for Japan, ho has d'escriure, eh?
Pot fer un passar. Pot fer un copiar-pegar, eh?
Bueno, va, home.
En tot cas, si voleu veure les que estan aquí en el Bisbal, s'ha creat una etiqueta alternativa, que és Pray for Bisbal. Res per Bisbal. I allà veureu les que li estan caient, pobre.
Aquí li estan caient, per exemple, és una pena ver la plaza mayor de Madrid tan vacía de japoneses. Esperemos que solventen ya sus problemillas.
No entenc. A quina plaça? A Madrid.
Plaza mayor.
Més coses. Anem al Callejeros Viajeros d'ahir, que van a fer un reportatge a Los Angeles. I realment van escollir el millor que van trobar a Los Angeles per explicar-nos com era aquesta ciutat. El primer exemple va ser la Sheila Durkal, la filla de Rocío Durkal.
Hombre, claro.
Sí, que la tenien circulant per Los Angeles.
Què fa Sheila Durkal a Los Angeles? Doncs... Que està fent cine. Hi ha un perfil d'artisteo
que tots
marxen a rodar. Estan tots, com Sofía Mazagatos, que també va marxar a estudiar cine...
A estudiar i a rodar.
I a interpretar. I roden per les escales. Sí. Perquè altra cosa no he vist jo mai que roden. Que roden, eh?
Ara explicarem uns quants exemples. El cas de la Sheila Durkal és especialment trist perquè el seguiment que li fan... Ella està gravant un disc de llaços.
Un disc.
Però el seguiment que li fan, ja veureu que cap persona la reconeix. Totes l'identifiquen per ser mare. La cosa és una mica trist de portar.
Yo me llamo María Elena. Tengo el pulso como para robar panderetas ahora mismo. Ahí está mi vida.
Una foto, por favor.
Claro que sí, corazón.
¿Somos de callejeros?
Yo de Paraguay, mire.
¿Eres admiradora de Sheila Durkal?
Pero, por favor, claro que sí. Mire cómo estoy.
Se ha puesto nerviosa y todo.
Y a tu
pero muchas también. Gracias por querer tanto a mi madre.
Sí. Sheila, se lo habrán dicho millones de veces, pero cómo se parece a su madre, ¿eh? Sí. ¿Cómo te pareces,
sí,
eh?
Sí, no, muchas gracias.
Como queríamos a tu madre.
Corazón.
Admirador. Número uno de la mamá de ella.
Claro.
De ella también, pero más de la mamá.
Al final ja ho rep amb el somriure congelat, eh? Bueno, és de punt d'assassinar un fan.
Al Busquets no li passa mai, al Busquets del Barça. Ningú li parla del pare, tu. És perquè ningú que el recordi. Perquè va jugar al Barça, eh? Era porter.
Sí, sí.
Era, ho feia bé, vull dir que ningú l'ha oblidat. No l'ha oblidat totalment, eh? Una cosa que hauríem de, també denunciar-ho, eh?
Bueno, doncs aquesta
ara era... Ara està d'entrenador de porters.
Sí, sí, sí. Però no, és el que el nano va pel carrer, la gent, doncs, què tal, com va el partit, molt bé, tal i qual. I ell, a vegades, com li sap
greu... Quan van junts, no? Ningú li comenta res al pare.
Bueno, ell a vegades treu el tema, i jo, meu pare, què? I és el que la gent canvia de tema una altra vegada, hòstia, el partit, molt bé, bon jugat, eh? Vas fallar-hi una, eh? Ja, però i el meu pare, perquè ell també li sap
greu. Té una mort de fill, clar.
No, bueno, gran porter.
Doncs Sheila Durkal, que està intentant gravar un disc i que algú la reconegui.
Està a la porta a veure qui li grava.
La segona figura que hauríem de destacar és Sònia Monroy.
Santiago Segura té per fer Torrente 24.
Claro, hombre. No, que surt la Sònia Monroy.
Que no l'has vist, no l'has vist.
No l'has vist.
Però tu què estàs fent? Està mirant la presó.
Surt un moment amb un home que ara no recordo qui era, surt al costat d'un home
Monroy,
a la presó. Home, i tant, surten allà que no diu res, eh? Cal que pateix.
Millor.
No cal que digui
millor. A Sònia Monroy li ha passat allò que li va passar a l'Aznar, que se'n va anar a fer una conferència i se li va enganxar un accent que no era el seu. Escolteu atentament a Sònia Monroy, que porta uns mesos intentant aixecar la seva carrera artística, que costa molt, i ja se li ha empaltat un accent.
És boníssima en què?
Pues en hacer albóndigas en tu casa, lo hacen con una sepia, buenísima, buenísima, cortada finita, buenísima, con cebolla, bueno.
Sonia Monroy, ¿cómo estás?
Encantada.
¿Has visto qué coche más pequeñito he decidido traer para ir de compras?
He venido con dos amigas, son rusas, Luisa en Angélica.
Todavía no he empezado como actriz a trabajar, estoy sobreviviendo pues a base de trabajar como modelo, hago muchos comerciales.
Ella fue actriz y modelo y ahora pues como tiene dos bebés está ya más retirada.
¿Y no se pone celoso cuando vas y de corta?
No. Ayuda a comprar su ropa, o sea, al contrario, le gusta ver a su mujer bien linda.
Canviat una miqueta l'accent, no sé si és mexicà o el que sigui, però queda bé
allà. Si vols parlar com a Walt Disney, vés a Los Angeles, perquè en una setmana parles com Pluto o Minnie Mouse.
I a més jo crec que la Sònia Monroy té un punt de llàstima, perquè li han pres el pèl de mala manera, perquè l'han enxufat en una classe d'interpretació d'un senyor que es diu Bruce Glover. Bruce Glover, que vés a saber exactament aquest home quin currículum té.
Interpretació de què?
D'anuncis, de...
Això del bàsquet, perquè és
una persona.
No, d'anuncis, de pel·lícules, de teatre, d'interpretació, sí, professor d'interpretació. Ah. El senyor Glover destaca, no sabem si per les seves qualitats, perquè no ho ha acabat de veure, però perquè té a la banyera del lloc on dona les cases nines cremades.
Ah, bueno, està bé.
Com?
És com la seva mare, Vicenç Martí, que la vam veure al Liceu.
Sí, una mica torradeta.
Doncs té un munt de nines cremades a la banyera i allà fa un munt de gràcies.
El professor de la
Monroy? El professor de Sònia Monroy.
Però per què?
No se sap.
Una tècnica d'interpretació... Abans de fer-ho amb els actors, ho fas amb les nines. Els actors t'hem de deixar tots cremats, perquè aquestes tècniques que fan avui dia...
Hola,
Sonia.
Ya estamos de nuevo aquí.
Hemos quedado en casa de su profesor de interpretación.
Sí. Oye, da un poco de miedo este señor.
No, pero no hace nada.
Hi, Bruce.
What a lucky man.
Esther,
Bruce Glover, nice to meet you. Esta es su clase.
Bruce Glover es un pedazo de actor. Lleva más de 50 años. Ha hecho más de 100 películas.
Tiene muñecos en la bañera.
Muy viejo. Muy guapo.
¿Por qué tiene tantos muñecos?
Why not? Oh, my hand,
it's dark. Mago Félix.
Era el professor, era el blues.
Però un moment, a veure. La Monroy diu que aquest Bruce Glover
Porta 50 anys al món del cinema.
50 anys i 50 pel·lícules.
100 pel·lícules.
Que a quines ha sortit?
Bueno, ells s'expliquen en el reportatge de Callejeros.
Recollint cable.
Que ha fet alguns secundaris, en algun James Bond havia sortit.
Ui, d'aquests que ha anat a la primera.
En algun Chinatown també havia sortit, diverses pel·lícules, però mai com a protagonista, sempre una mica de secundari.
No puede ser bueno, aunque no sea bonista.
El que sinistre és que tinguin nines cremades a la banyera, que és com acabarà Sonia Monroy si no espavila.
Sonia Monroy...
Ara, si et dona classes, no sé, suposem ara, què et anava a dir jo, algun actor, Kirk Douglas.
Sí.
Ara,
el Kirk Douglas el van veure als Oscars.
Ara ho té malament.
Però... te les pot donar.
Sí, te
les pot donar.
És un altre...
Ui, estic a punt de fer un Pray for Clapés, eh?
Montgomery Cliff.
No,
poca classe pot donar
aquest. Demi Moore dona classes de
Demi
Moore. Roger Moore
també està perjudicat.
Roger de Moore, com deien al Japó, Roger de Moore.
L'única manera de saber...
Clar, aquest home... No, però escolta... Bruce Glover.
Escoltem com...
Deixa'm dir una cosa, Marc.
Bruce Glover, qui és?
No es confondrà amb Danny Glover?
No.
No, que ara gràcies al Francesc ens recorda on surt la Sonia Monroy. Recordes el moment que Barragán i Torrente entren al vis-a-vis?
Sí, senyor.
A l'habitació aquella, entre tots dos.
Me he metido de mujer con una peluca.
Sí, no cuentes nada más. Doncs a fora, esperant-se per entrar en un altre vis-a-vis, i a la Sonia Monroy amb un home.
Ni m'hi vaig fixar.
Sí, doncs sí. Però no fa res més.
Si voleu, comprovem si li van bé o no les classes a la Sonia Monroy, perquè ens fa 12 segons d'una escena que li han ensenyat a fer. L'ha ensenyat al senyor Bruce Glover, el de les nines
assassines. A veure, Bruce Glover.
Vamos a hacer una de las escenas de la película Titanic. Jack, estoy aquí. He cambiado de opinión.
Estoy volando.
Every night in my dreams I see you, I feel you.
Ha millorat molt, eh?
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Parece cuando estaba actuando con los hermanos Calatrava, que estaban juntos y hicieron una cosa maravillosa. De verdad te lo digo.
En aquest seguiment freak que li estan fent a la Sonia Monroy, que ja veieu que ha canviat d'accent, té un professor amb nines cremades a la banyera.
Sí, buenísimo.
Ara l'anem a veure en un passeig dels gossos, això que fan els Los Angeles, que això tenen parcs especialitzats, sí, en portar a passejar el gos, els porten amb una corretja.
Esquí nàutic amb gossos.
Exacte.
Pel carrer.
I a la Sonia Monroy li passa una cosa tristíssima, i és que veu un gos que puja a dalt d'un turonet i el gos no pot baixar. Llavors a Sonia Monroy li agafa com un disgust. Vaja. I en l'intent de rescatar aquest gos es fum una nata, però una nata de campionat.
A dos manzanas de Hollywood Boulevard está Runyon Canyon, el lugar de moda en Los Ángeles para pasear al perro o ponerse en forma.
Ahora ya sí que toca lo que más me gusta. Deporte a portada. Aquí puedes ver unos perros lindísimos y unos chicos guapos.
Sí.
Ay, Dios, ¿por qué parlas en apuros?
¿Por qué he cambiado de accent?
¿En serio? Voy a salvarlo. Como le pase algo, yo me muero, ¿eh?
No.
Ay, pobre perrito. Es que es súper difícil subir.
Ara puja per la muntanya, que la muntanya es comença a desfer sota els seus peus, com un de gent mirant-s'ho.
El gos també té la cantina.
Tot un munt de gent empenyent-la pel cul perquè pugui arribar més amunt possible. Muntanya avall.
Sangre. Mira. Sangre.
Oh, Dios mío, pero no. Yo tenía... Oh, Dios mío.
Pero mira, tengo todo el pelo de arena.
Però al final el gos el rescat,
no parla,
un gran rescat de la Sonia Monroy.
Canten, eh? Saps que no parla, canten, aquesta gent? Allà, si no tens veu, no pots entrar al país, eh? Perquè et quedes afònic o fas galls.
I per acabar, m'agradaria que féssim una excursió a Beverly Hills a veure la casa de la Penélope Cruz, que es veu que està en venda. Ella encara hi és, però està en venda. I fixeu-vos, una casa tan cara, amb un timbre de la porta tan cutre.
És esta, no?, la casa de Penélope?
Sí, està a la venda per 3.150.000 dòlars.
En anglès se llama The Bird Street, que significa les calles de los pájaros. Està entre Beverly Hills y Hollywood. Aquí las casas están o igual o más caras que en Beverly Hills. Vamos a llamar a la casa de Penélope Cruz.
Sí. Qué mal, ¿eh? Va, si costa 3 millones de dólares, ¿qué costaría tener un tímpan decent?
Gran Via 2 ha patrocinat aquest espai.
Si ens estàs escoltant des de la feina, enmig d'un embús, o assegut al sofà, toca el 2! Toca el 2! Toca el 2! Fuig! Vine a Gran Via 2 i trenca amb la rutina! Gran Via 2, shopping 2.0 en un palau.
RAC 1.
Què és són aquests cops?
Els Puig.
Tanta estona, però si ell té ejaculació precoç i disfunció erèctil.
Ja no. M'ha dit ella que des que van anar a Boston Medical Group, ell és un altre home i ella l'adora. Apunta tu. 902-903-555.
Com?
Boston Medical Group. 902-903-555.
No, no, que per què em dones el telèfon?
Del 10 al 14 de marzo, Galerías del Tresillo presenta la primera Feria del Hogar. Composición Cheslón de 270 centímetros con barra desde 379 euros.
Sillón Relax con Puff desde 99 euros.
Unas desde 59 euros.
Sillas Oficina Elevables desde 29 euros.
Del 10 al 14 de marzo en el recinto ferial de Montjuïc. Pabellón Z6, frente a la Fuente Mágica.
¿Qué fa el banc amb els seus diners? Entri a Triodos.es i descobreixi com els seus estalvis poden canviar el món. Facis client de Triodos Bank. Facis client del referent europeu en banca ètica i sostenible.
La Molina, l'estació pels autèntics amants de la neu. Pels que s'emocionen cada cop que trepitgen una pista. Pels que s'entrenen i se senten campions. I és que a La Molina, les instal·lacions, els serveis, els professionals, la neu, tot és de màxim nivell. Fins i tot les emocions. Entra a lamolina.cat.
Propera sortida del vol de Spanair amb destinació a Helsinki.
Ara, si vols viatjar, descobreix la nova secció de viatges de l'avantguardia.es i trobaràs la millor informació de les principals destinacions turístiques d'arreu del món.
Entra a l'avantguardia.es i comprova-ho.
Amb el suport de Spanair, la de tots.
RAC 1, tots som 1.
Bé, nosaltres ja recollim, us deixem amb Raül Llimó. Raül, bona tarda.
Bona tarda.
Avui una tarda calenta.
Ah, calenta, sí, calenta.
Tot el dia intens. Haurem de parlar del partit d'ahir. I haurem de desmuntar
i de les insinuacions,
campanyes desagradables ara, i fastigoses.
Llimó, a 5 puntos.
Sí, sí.
5.
Sí. Són molts.
Petro Nieves, distribució de gasoil a domicili, ha patrocinat versió RAC 1.
RAC 1. Notícies. Montse Martí.
Bona tarda, són les 7. El Japó reclama ajuda a l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Vol que enviï al país un grup d'experts per analitzar la situació de la central de Fukushima, on s'intenta evitar una fuita radioactiva. L'organisme internacional ha confirmat que les explosions en dos dels tres reactors de la planta són d'origen químic i no nuclear. Els sistemes de refrigeració de les instal·lacions s'han avariat i ara estan intentant abaixar-ne la temperatura amb aigua de mar. Preocupa especialment el reactor número 3. El professor del Departament de Física i Energia Nuclear de la UPC, Lluís Batet, tem que el seu nucli hagi quedat afectat en l'explosió que aquest matí ha ferit 11 persones. Ho ha dit el versió RAC1.
La càpsula té una aleació de zirconi que envolta el combustible. Haver un excés de temperatura degut a aquest problema amb la refrigeració pot haver-se oxidat i produir hidrogen. L'hidrogen és un element que es cava fàcilment de qualsevol recinte, té un poder explosiu bastant alt. I aquesta explosió que hi ha hagut d'hidrogen, em temo que és perquè hi ha hagut alguna certa degradació del nucli.
Les autoritats han evacuat de la zona fins a 200.000 persones. A Catalunya, mentrestant, la Generalitat prepara un sistema d'avís d'emergències per SMS molt semblant al que tenen precisament al Japó. El director general de Protecció Civil, Manel Pardo, ha explicat a RAC1 com funcionarà.
En un lloc hi ha un risc o està passant alguna cosa i el que fem, senzillament, intentarem poder avisar del risc a tots els mòbils d'aquella zona en concret on estigui succeint això.
Els usuaris no s'han de subscriure enlloc ni han de pagar tampoc cap quota per rebre aquest missatge. Els mateixos repetidors de la zona en alerta l'enviaran als mòbils que hi hagués en aquell moment en aquell lloc. S'enviaria un missatge, per exemple, en cas d'un incendi, temporal, de vent o neu o risc de llaus. Joan Rossell ha deixat el càrrec a la presidència de Foment del Treball. Avui ha presentat la seva renúncia al càrrec, tal com estava previst, després de convertir-se en president de la COE. El relleu al capdavant de la patronal catalana l'ha agafat Joaquim Gai de Montellà, que ja formava part dels òrgans de govern de Foment. José Luis Rodríguez Zapatero torna a convocar a la Moncloa les empreses més grans de l'Estat, ho acabem de saber, la trobada l'ha fixat pel 26 d'abril. Fonts de l'executiu espanyol asseguren que s'analitzaran les repercussions que tindrà el pacte de l'euro al calendari de reformes. El president espanyol ha convidat 44 empreses a la reunió, 5 més que l'última trobada, que en va convidar 27. Una de cada quatre persones rebutja la immigració. Són les conclusions d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que demostra que més del 40% de les entrevistes que creuen, dels entrevistats volem dir, creuen que els nouvinguts són negatius pel país. El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha destacat el paper de la crisi econòmica en part de les respostes.
Veuen com els immigrants els hi prendrien recursos que proveix l'estat del benestar, però és que no és que siguin persones
explícitament racista, no sé que tingui un rebuig a la gent per qüestions de pell o de procedència, sinó que és la lluita de sectors que s'ho passen malament en el moment de dificultats.
Pel que fa als drets dels nouvinguts, 6 de cada 10 enquestats creuen que haurien de poder votar a totes les eleccions. Protecció Civil també demana precaució perquè hi podria haver inundacions molt ràpides en rius i rieres i també torrents. Repàs de la previsió del temps de Belcaral.
Ara mateix ha parat de ploure moltes comarques, però no desem els paraigües perquè demà tornaran a ser imprescindibles a tot Catalunya. A primeres hores potser encara en molts casos no plourà, però al llarg del matí les precipitacions tornaran a generalitzar-se i especialment entre el migdia i mitja tarda doncs és quan les pluges seran més extenses i de nou en molts casos es podran sumar bastants litres. Potser no tants com dissabte, però sí que en molts casos doncs, 30, 40 o 50 litres i a més, doncs, què passa? Que plourà sobre mullat i això serà el que podrà crear doncs, aquestes inundacions sobtades de les quals alerta Protecció Civil. Per tant, molt de compte demà també a la carretera en aquest sentit, amb temperatures que tornaran a ser doncs, fredes, però tampoc especialment, moltes màximes de 11, 12, 15 graus i demà a primeres hores l'ambient no estarà tampoc especialment fred.
El Servei Català de Trànsit demana prudència al volant. A aquesta hora hi ha complicacions per culpa precisament de la pluja. Servei Català de Trànsit, Cristina Araque.
Demanem que moderin la velocitat i augmentin la distància de seguretat per tal d'evitar accidents amb la pluja. També destaquem que dels principals accessos a la capital catalana en aquests moments hi ha circulació lenta a la zona del Vallès, a la C58 hi ha congestió elevada entre Ripollet i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana i també de sortida 2 quilòmetres més de congestió elevada. També de la zona del Vallès destaquem la C17 amb complicacions a l'altura de Mollet del Vallès i més endavant a Montcada i Reixac i el lateral de l'autopista P7, la B30 a Cerdanyola del Vallès també presenta circulació amb congestió elevada en sentit nord. De la zona del Baix Llobregat, la B23, presenta circulació lenta en un tram d'un quilòmetre i mig entre Esplugues de Llobregat i la Diagonal de Barcelona. A les rondes destaquem complicacions a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat, i acabem situats a la demarcació de Girona